You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find...
3 de cada 100 persones té fibromiàlgia o fatiga crònica. 1 milió de persones en tot l'estat espanyol, eh? Million reasons. About a million reasons. I sentim Lady Gaga, perquè no és que sigui nascuda a l'estat espanyol, ni molt menys, però sí que és una de les persones que ha dit públicament que té aquesta malaltia, o les dues, ara no ho sé exactament, però en tot cas que pateix aquest dolor crònic i aquest cansament. Fibromiàlgia o fatiga crònica tenen com a símptoma el dolor continuat i l'esgotament. Ara als metges els preocupa que cada vegada afecta més nens i adolescents. És una notícia que llegíem l'altre dia als diaris i que ens va fer pensar que teníem ganes de conèixer més aquesta realitat. I avui ho fem a l'Estat de Gràcia amb José Alegre. Bona tarda.
Buenas tardes.
Coordinador de la unitat de fatiga crònica de la Vall d'Hebron. I l'Aida Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Aida té 24 anys, té fibromiàlgia i fatiga crònica, ho dic bé?
Sí, sí.
Totes dues des dels 22 anys, és a dir, fa 2 anys que ho saps.
Sí, diagnosticada un any.
Un any. I quan fa que notes símptomes i que dius alguna cosa no rutlla i comences a mirar-ho, això?
Jo treballava amb animals de granja i va haver-hi un dia que vaig veure que no podia continuar amb la rutina, que em cansava molt, em feien molt de mal als braços i vaig decidir anar al metge.
Uh-huh. Quants anys tenies llavors?
22.
22.
Fa 2 anys. I llavors el metge em va fer unes analítiques i ho va veure tot correcte. Sí que és veritat que jo sempre m'havia trobat molt malament i se m'inflamaven molt les angines, o si feia molt esforç físic tenia febre després. I llavors el metge, doncs, a les proves va veure que sortien bé i llavors em va donar un especialista de les angines.
Uh-huh.
Clar, les angines després també em va sortir bé i llavors van dir, ostres, doncs clar, sempre hi havia un punt a les analítiques inflamatori que sortia alterat però no sabien d'on venia. I llavors em van donar amb l'endocrí a veure si tenia tiroides, perquè el cansanci també el provoquen les tiroides,
sí.
I també va donar negatiu. I després em van donar amb un reumatòleg. I finalment el reumatòleg, després de descartar que sigui un reuma a la sang o alguna cosa, doncs em va dir que va fer el diagnòstic de fatiga crònica i fibromiàlgia. Però clar, va estar un any...
Un any que no sabíeu ben bé.
Sí, no ho sabíem.
I durant aquest any tenia símptomes, et seguies sentint cansada... Dolors...
Sí, perquè, clar, això era constant. Jo volia fer la meva vida com l'havia fet abans i no entenia per què m'aixecava cansada o em feien tant de mal al cos. Jo sentia com si m'haguessin apaïssat, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord.
Estava molt cansada.
Senyor Alegre, aquesta dificultat per diagnosticar que ha tingut l'Aida és l'habitual amb els casos de fibromiàlgia o fatiga crònica?
Bueno, nosotros hace muchos años ya que empezamos a trabajar en la Universidad Autónoma para empezar la casa con buen cimiento, ¿no? Que es la formación de los estudiantes de medicina y luego la formación de profesionales en atención primaria y en atención especializada. Esto lo hemos desarrollado desde cuando estaba Marina Yeli hasta la actualidad, con diferentes profesionales. Eso ha permitido que exista un gran número de profesionales que conocen ya el protocolo de cómo se diagnostica un enfermo que tiene dolor generalizado o que tiene un cuadro de cansancio cuando se levanta de más de 6 meses. Una vez se conocen esos datos, el diagnóstico es sencillo, porque yo soy médico internista de una escuela de prestigio, que es la Escuela del Vall d'Hebron. ¿Por qué? Pues porque los primeros números del MIR vienen a hacer la especialidad a nuestro hospital y ahí me he formado en algo que es básico en medicina. Yo siempre les transmito a los estudiantes de la universidad que en medicina quizá lo único que es objetivo es la historia clínica.
Uh-huh.
Es lo que explica el enfermo. Es difícil hacer la historia clínica por descontado, pero haciendo una historia clínica correcta, el diagnóstico de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica no es difícil.
Aida, tu pots fer ara, a dia d'avui, vida normal? És a dir, per exemple, què et passa si vas al gimnàs o fas esports? O si treballes 8 hores seguides?
Jo quan vaig a fer esport, sí que és veritat que al principi em costava molt. o sigui, no deixa de ser el mateix, no deixes de fer un esforç físic, per tant, continues tenint dolor. El que passa és que també el que m'he trobat amb l'esport és que està molt enfocat cap a gent sana. Llavors, quan tu tens una patologia i vols fer esport, te n'adones que no tires com la resta de del grup. Llavors això també és contraproduent, perquè llavors ja no hi vols tornar a fer-ho, no? Però s'ha de fer perquè l'esport ajuda moltíssim.
Però el dolor el sents durant o després?
No, o sigui, tu vas fent l'activitat i llavors arriba un punt que veus que no la pots continuar fent, perquè és que te sents dolor i cansament, però esgotador.
A tot el cos?
Sí, bueno, no, clar, sí, en el meu cas, per exemple, si jo sento un cansament horrorós, com si portés 3 hores o fent una marató i realment poder porto una classe d'equadinàmic, vull dir que...
Val.
Llavors, tema de la feina, jo almenys en el meu cas, fins al dia d'avui no he aconseguit treballar més de 8 hores perquè després em trobo molt malament.
Aguantes, però després et passa molta factura.
Sí, correcte. Tot i que jo sé que hi ha gent que ho fa i que és d'admirar, perquè és genial. Ojalà jo algun dia en un futur pugui treballar 8 hores, però el dia d'ara d'avui n'he de treballar menys perquè no, veig que no puc seguir la jornada de 8 hores.
Això és una cosa que es pot aprendre, com diu ella. Diu, hi ha gent que sí que ho pot aguantar i jo, de moment, no ho puc aguantar. És una qüestió d'entrenament, d'aguantar aquest dolor, o com funciona?
Bueno, por un lado está el dolor general. El dolor es un síntoma que lleva asociado grave alteración de calidad de vida. Esto se sabe muy bien en oncología, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de la fatiga es otra historia. La fatiga es un síntoma, ¿no? La enferma que vemos en la consulta, que como comentaba el otro día en el diario Ara, es una persona muy brillante antes de enfermar, tanto en su actividad física como intelectual. Le preocupa 3 síntomas: que el sueño no le repara. Haga lo que haga, cuando se levanta no se ha recuperado. Segundo problema: le cuesta concentrarse, no puede aprender. Pero resulta que tiene varios grados de lenguas. Entonces, claro, le cuesta mucho aceptar este síntoma. No puede concentrarse. Nosotros tenemos periodistas famosos en la consulta, por ejemplo, ¿no? Y científicos y docentes. Y luego está el otro elemento que va a distorsionar la vida, y es que tiene una intolerancia al ejercicio muy evidente.
Tío, lo que nos explicaba ahora.
Y cuando supera un determinado ejercicio se pondrá peor, pero cuando hace ejercicio físico regular, nosotros en Vallebrón tenemos ya expertos en este tema, mejora. Esto es muy importante porque la enferma también, además de tener el cerebro muy bien iluminado, también tenía sus músculos y hacía ejercicio. Yo quiero decir aquí, porque trabajamos con el INEF de Barcelona, que hay que fomentar el ejercicio físico, pero ojo con el deporte. Hay que fomentar el ejercicio físico en el sano. Esto es muy importante, y en el enfermo también. Esto es muy importante para hacer lo que se llama...
Clar, però diu l'Aida que al cap de 40 minuts està absolutament rebentada, com si hagués fet una marató. Com ho solucionem, això?
Bueno, pues aquí está uno de los problemas importantes. Esta es una enfermedad limitante y se puede medir. Se puede medir el deterioro cognitivo y el deterioro físico. Y eso es un problema serio. Son personas que la edad media cuando vienen a la unidad es de 40, pero como comenta la paciente, cuando empieza está cerca de los 30 o 20, eso en el adulto. Pues eso es un hándicap tremendo, porque su vida personal está limitada, no solamente su vida laboral.
Està clar, ara deia el doctor que el son no repara, és a dir, que quan t'aixeques al matí després de dormir, encara que hagis dormit 9 hores, tu t'aixeques cansada?
Sí, o sigui, jo puc dormir 12 hores, que sembla que hagi estat desperta tota la nit. Sembla que no hagi descansat res.
I en quin moment estàs bé?
Clar,
hi ha algun moment del dia que diguis... No, de dir, ara em sento descansada o ara em sento amb energia. O sigui, hi ha algun moment que dius, ara no estic cansada.
A veure, jo quan m'aixeco he de dir que no sóc persona, perquè tampoc ho he sent mai com molta gent, però sí que és veritat que durant el llarg de tot el dia et vas animant, òbviament. Quan m'aixeco, no sé, la persona més animada del món, però li passa a molta gent, però me sento cansada, llavors això fa que tampoc em trobi bé, i a la llarga del dia, com que van passant coses, també vas fent, te vas animant, clar.
I t'han explicat per què el son no repara? O sigui, perquè jo entenc, no ho sé, perquè ho entenguem la gent que no ho tenim, per què el son no repara? Perquè no està fent cap exercici físic.
Nosotros este año hemos publicado un trabajo en el Journal Sleep Research, una revista de prestigio con el grupo de sueño del Valle Brón, y estos enfermos no están, un pequeño porcentaje de su tiempo están en fase REM. Yo no soy experto en sueño, pero quiere decir la fase en la que el sueño repara. Por eso los enfermos, aunque puedan dormir muchas horas, el sueño no les va a reparar. Y este es un campo pues que se intenta investigar por qué. ¿Por qué ocurre eso? Porque es un síntoma muy importante. A dormir, pues bueno, ¿a qué vamos? Pues vamos a recuperarnos, básicamente.
¿Y no hi ha res que els pugui fer entrar a la fase REM?
Algun... Ojalá, yo no conozco qué moléculas habría que modificar, pero sí que hay en el mundo ya trabajando este tema, porque este es un síntoma que tienen todos los enfermos. El sueño no repara.
A l'hora de... Tu què estàs fent ara? Estàs treballant o estudiant?
No, estic treballant.
Estàs treballant. Sí. I a l'hora d'estudiar? Què has estudiat, tu?
Que jo vaig fer... Soc com una infermera veterinària, però d'alguna manera soc auxiliar tècnic veterinària. Llavors, quan jo vaig veure que la feina en el seu moment no la podia fer, llavors ja vaig desistir de fer la feina que havia de fer perquè era molt física. Llavors ara estic treballant com a administrativa.
Mentre estudiaves, notaves símptomes?
És que no vaig arribar a estudiar amb la malaltia.
Val, però... vas acabar abans els estudis.
Sí, sí,
sí. Que eres capaç de concentrar-te.
Sí, sí, sí. L'únic que sí que és veritat és que, bueno, ara quan treballo, sí que si he d'exigir un nivell de concentració molt elevat, moltes vegades m'acosta concentrar-me, però no he arribat a estudiar amb la malaltia, per tant, no ho sé.
Per què no et pots concentrar? Perquè et notes cansada?
Sí, hi ha moltes vegades o ja arriba un moment que em fan mal els braços o les mans, i llavors, clar, el que estava fent em concentro més poder en el mal que no pas en el que estic fent, però poques vegades al dia he d'estar molt, molt cansada perquè no em pugui concentrar a la feina.
Tu ara aquí, per exemple, com estàs?
Bé.
Físicament ara com et notes?
Bé.
Estàs en un moment bo del dia?
Sí, 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 és que hi ha dies...
És gràcies a nosaltres, no?
Bueno, si voleu dir-ho així...
No, digues.
No, jo crec que la fibromiàlgia és, o la fatiga crònica és un puja i baixa constant. Llavors, hi ha dies que poder estaré superbé i em creuré capaç de fer tot el que pugui, i llavors poder arribar a la nit i estic supercansada i dic, ostres, si he pogut fer-ho tot. Però clar, llavors hem de valorar-ho. Ostres, Aida, molt bé, doncs ho has pogut fer tot superbé. Saps? No mirar les parts que no has pogut fer, sinó el guai que ha sigut fer el que volies fer i el realitzada que et sents.
I quan et desesperes? Hi ha algun moment que et desesperis?
Hi ha dies que sí, que em desespera la malaltia perquè dic, ostres, com és possible que no ho pugui fer, no? Però després penso, bueno, doncs fem-ho d'una altra manera. Si no pots fer-ho de la manera que ho feies abans perquè estàs limitada, doncs busca altres maneres de fer-ho. Sempre s'ha de mirar de manera positiva perquè, si no, la malaltia ens guanyarà i és el que no volem. Hem d'estar lluitant sempre. Per tant, si estic enfadada perquè, ostres, no em surt això, vull anar a classe de, jo què sé, de body combat i veig que no podré fer-ho, doncs no facis body combat, però vés a pilates.
És que això no s'ha de fer mai. Fibromiàlgia,
jo tampoc puc anar a body
combat.
S'ha de jugar escacs i fer coses tranquil·les, home. Tu t'imagines, Maria, anar-te'n a dormir? Jo ara intentava posar-me la pell de l'Aida. Te'n vas a dormir amb la idea que quan et llevis potser estàs més cansat que quan te'n vas a dormir.
Clar, és que jo els dies que... Hi ha algun dia que m'ha passat. O sigui, un dia, per circumstàncies X, m'he llevat i ja està tot. És com si no hagués dormit. I m'entra precisament una desesperació i un de dir, i ara què faig? I un no veure, diguem-ne, sortida, i és això, i estem parlant d'un dia.
Clar.
Quan entren...
I el dia se't fa llarg, i tens poca paciència, et poses nerviós, vaja, no sé, per exemple, jo estic intentant entendre-ho, i això de la nit, per exemple, els que hem tingut fills, tens la sensació que més o menys ho podria entendre, allò, aquelles nits trencades de quatre vegades llevant-te, i que a vegades és una setmana així, o dues, o tres, o tres mesos, i que vas pel carrer, que no saps ni què fas, que el dia se't fa llarguíssim, no sé si es podria semblar alguna cosa així, per exemple...
Bueno, yo, pues gracias a esta enfermedad, pues he conocido a los grandes de la información, ¿no? Estoy muy contento en este programa de conocer a Roger y a su equipo, ¿no? Y a veces he coincidido con ellos, hablo de Luis del Olmo, Silvia Cópulo, Cuní, ¿no? Grandes de la comunicación como vosotros, y me han dicho, hoy estoy espeso. Resulta que están acatarrados, pero les molesta esa espesez que tienen en el cerebro, porque el simple proceso vírico va a desencadenar un cuadro de dolor. Todos cuando tenemos un proceso vírico nos duele, estamos más lentos, estoy más espeso y andar parece que nos cuesta mucho, ¿no?
Vale.
Pues eso todos los días es complicado.
Bueno, vaya imatge, es una imatge molt potent, ¿eh? Estàs d'acord amb això?
Sí, bueno, sí, es podria dir que sí. L'únic que nosaltres, com que ho tenim cada dia, doncs mirem de prendre'ns-ho el millor possible.
Ah, no, clar, clar, clar.
No pots estar cada dia pensant, uà, estic supercansat, que malament que em trobo.
O sigui, detecto una cosa també, Aida, que hi ha una cosa que no t'acaba d'agradar, és que se us tracti amb una certa deferència, o que se us consideri víctimes, o que se us parli en paternalisme, és a dir, no voleu anar de víctimes, tu no vols anar de víctima.
No, és que jo crec que és com el que té migranya, o el que té qualsevol cosa. Si jo vull anar i dir-te, ostres, mira, avui tinc mal de cap perquè tinc migranya, me'n vaig a casa, que em diguis, va, que et milloris, m'entens? Però si jo te dic, tinc fibromialgia, no em trobo bé, me'n vaig a casa, i després tu diràs, ai, pobret, és que clar, té fibromialgia. No cal, vull dir, penso que hem de ser conscients de que aquesta malaltia existeix, que els metges, com ha dit el doctor, han d'estar més formats, i ells ja ho estan mirant de fer, i que per part de la resta de gent es coneix aquesta malaltia com, doncs això, com qui té una migranya o com qui té un refredat, perquè no victimitzem, perquè jo crec que
mira, és que tinc aquí una llista de gent, ara no sé si la trobaré, però hi havia, per exemple, gent coneguda, que pateix de fatiga crònica, Lady Gaga, Morgan Freeman, Sinéad O'Connor, bueno, aquesta menja part perquè té altres històries al cap, però Cher, clar, són gent amb una carrera i amb una vida professional molt activa. No sé si has vist el documental, si heu vist el documental de Lady Gaga de Netflix, que ella veus com pateix el dolor i com el treballa i com el viu. Hi ha moments que toca molt fons i hi ha moments que diu no hi ha un altre, no? Tira endavant.
Clar, no l'he vist, el tinc pendent de veure,
és molt xulo.
Però és el que jo deia, aquesta malaltia són pujis i baixes, i només depèn de com te la prenguis tu. O sigui, si tu veus que pots, pues endavant. Si veus que no, te coneixes el cos i busques altres maneres de fer-ho, però sempre fer-ho, perquè si te quedes estancat, després sí que la malaltia podrà amb tu.
Doctor, el 2018 som ara mateix. Quants anys ens donem perquè hi hagi una cura?
Bueno, a mi me gusta ser prudente. En las enfermedades de tipo inmunoinflamatorio, como es el síndrome de fatiga crónica, que lo ha explicado bien la enferma, cómo va haciendo variaciones, igual que ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la esclerosis múltiple o en el lupus. Una vez conozcamos bien los mecanismos que hacen que ese organismo desencadene un cuadro de cansancio, dispondremos de moléculas para hablar de remisión. Es muy típico hoy hablar en oncología de remisión completa, y también en otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria. Hace unos años, cuando era estudiante, esto era poco frecuente y hoy es frecuente. Hemos de conocer bien por qué esta enfermedad, en la que yo considero que hay una base genética evidente, tenemos más de 200 familias, y por eso se expresa a todas las edades. No ha de sorprender que veamos niños. O que veamos...
No és una cosa d'ara, que l'agafi més gent jove, no.
O que veamos adolescentes. Lo que ocurre es que cada vez estamos diagnosticando el enfermo antes, y eso es bueno.
Mal.
Entonces, ¿qué falla en el organismo para que ese individuo desarrolle esa enfermedad? Lo estamos viendo con los virus. Un grupo de enfermos se infectan con el virus de la hepatitis C y desarrollan un síndrome de fatiga crónica. Cuando hemos eliminado el virus, la fatiga persiste. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es encender la luz. Hemos de buscar un fármaco, algo que regule la luz, ¿no? Por eso hemos de trabajar en todo lo que es la inmunoterapia, que este año ha recibido el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Yo creo que ahí está el futuro, en la investigación.
Sí.
Nosotros en Vallebrón tenemos un grupo específico de fatiga, tenemos un grupo clínico reconocido por el departamento. Yo siempre lo digo porque hay que presumir, es las únicas unidades que hay en Europa, están aquí en Barcelona y en Cataluña, y esto está muy bien, y tenemos universidad, o sea, hay optimismo. El enfermo tiene una asignatura complicada. Yo creo que en esta enfermedad es muy difícil vivir con ella. Hay que convivir con ella, y eso es complicado. Porque la enferma, yo defino la enferma como una persona que antes de enfermar, que quizás solo tiene un defecto, que es perfeccionista. Esto se repite en los pacientes. Y esto le va a ayudar poco a aceptar la limitación.
Doncs aquesta és la feina. Per una banda, la investigació, i per l'altra banda, el dia a dia. Aida, moltíssima sort amb tot el que hagis de fer, que sàpigues adaptar-te, que sàpigues viure amb, no et diré amb felicitat, però sí amb constància, com si diguéssim, i amb aquest somriure, evidentment, i esperar que passin coses, coses bones a nivell científic. No sé si tens alguna esperança, tu, de veure cura, de veure pal·liació, però la feina es fa. No,
jo crec,
sembla?
Sí, sí, jo crec que la ciència cada cop avança més, cada cop trobes més especialistes, metges més formats, i jo crec que ho aconseguirem, entre tots.
Molt bé. José Alegre, coordinador de la Unitat de Fatiga Crònica de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Una vez más, pues el público pueda escuchar un programa de gran difusión lo que se está haciendo en estas enfermedades.
Gracias. Moltes gràcies també a la Ida per venir amb nosaltres.
Home, gràcies a vosaltres.
Un plaer. Fins ara.